La Júlia Sánchez és una activista dels drets sexuals i reproductius dels infants, els joves i les persones adultes. Fa 12 anys va crear la Ciranda, un espai d'acompanyament amb perspectiva de gènere. Ofereix tallers per facilitar l'autoexploració de les dones i activitats per a infants i joves sobre el plaer, la diversitat o el bon tracte en les relacions. Hola, Júlia, benvinguda.
Hola, Sara, què tal?
D'on ve el nom de la Ciranda?
Mira, la ciranda és una dansa popular del Brasil. Jo la vaig aprendre al Brasil, que vaig estar un temps en allà, i era una dansa que fèiem tots junts al poble i era molt intergeneracional. Té lletres que venen de l'Àfrica i que també han agafat molts elements de la llengua també al Brasil, i hi ha molts elements de la natura. I en veritat va ser un viatge molt especial per mi i per això li vaig posar Ciranda al projecte.
Suposo que ser activista o educadora o acompanyant dels drets sexuals i reproductius no és una cosa que t'imaginis que pots acabar fent. Com has arribat fins aquí?
Bueno, personalment he tingut alguns reptes, no? Personals i familiars que m'han obert els ulls, com si diguéssim, m'he hagut de posar les piles per resoldre circumstàncies que, si no mires amb perspectiva de gènere i amb perspectiva de drets, et pots acabar pensant que és un problema individual. Llavors, a nivell col·lectiu i social, sempre he estat bastant activa amb això i, almenys ni que sigui a nivell personal i familiar, he hagut d'anar cap a aquesta via, no? Cap a aquestes perspectives d'entendre la responsabilitat personal i també social, col·lectiva, històrica, per comprendre circumstàncies a vegades molt, molt concretes, molt específiques.
Em pots parlar dels temes que tractes als teus tallers i a les activitats?
Mira, jo des del projecte de Celebrem la Sexualitat treballem 5 temàtiques principals. La primera, parlem del naixement, perquè a les escoles sí que és habitual parlar de la reproducció humana, però normalment no es fa amb una perspectiva de drets o no es fa amb una perspectiva centrada en l'infant com a subjecte. Llavors parlarem del naixement perquè és una manera molt fàcil d'ampliar l'educació afectiva sexual a les aules, però parlem de l'embaràs, també parlem del part, parlem del postpart i parlem dels vincles afectius i la necessitat d'aquesta exterogestació humana que passa doncs, per tenir relacions familiars o de convivència de qualitat. Aquesta és la primera temàtica. En segon lloc, parlem de l'anatomia, dels genitals i de tots els canvis que implica la pubertat i l'adolescència, la primera menstruació, la primera eiaculació. En tercer lloc, parlem dels plaers, d'aquest dret i aquesta capacitat per sentir amb els 5 sentits, a vegades vinculat a les pràctiques sexuals i a vegades a les pràctiques més afectives. Intentem adaptar, segons les edats, doncs, el contingut per parlar d'aquests plaers i, per altra banda, parlem de la prevenció dels abusos, l'accés a la pornografia i tota la hipersexualització, la invasió de la sexualitat adulta, que a vegades pues, té impacte a la infància i a l'adolescència. En quart lloc, parlem de les diversitats afectives sexuals, incloent tant les diversitats en la forma dels cossos, dels genitals, en la identitat, en l'expressió del gènere o en l'orientació del desig. I per últim parlem dels bons tractes, de la prevenció de les violències de gènere, de l'educació emocional i la capacitat de gestionar els conflictes d'una manera constructiva.
En quin moment de la vida de les persones creus que el sexe es converteix en un tabú?
Doncs mira, jo penso que és bastant a la infància, en el sentit que quan no anomenem algunes parts del cos, quan es generen silencis incòmodes, quan hi ha paraules que no surten, les criatures, els infants, van aprenent que allò doncs no se'n parla o no és correcte. Quan en comptes d'anomenar una part del cos pel seu nom, comencem a posar-hi diminutius o paraules que inclús són insults, o anomenem el propi cos d'una manera que és despectiva inclús, l'infant va aprenent que segurament és que aquelles parts del cos no s'han de nombrar o són dolentes. O si un infant, un jove, comença doncs, a explorar no?, el plaer, a sentir aquesta autoestimulació i d'això sap que se n'ha d'amagar o si algun dia algú l'ha vist, doncs li han cridat l'atenció d'una manera que no era oberta al diàleg. Les criatures a poc van aprenent el que poden parlar, a on i amb qui, i el que no.
En aquest sentit, creus que encara avui tenen reticències les famílies, sobretot a l'hora de parlar de sexe amb els seus fills i filles?
Sí, jo penso que sí, i també en part perquè la idea mateix de què és el sexe i què és la sexualitat està molt envaïda per aquest imaginari adult, no? Està molt hipersexualitzat, està molt adultitzat. Llavors, quan jo parlo de la sexualitat infantil, si no tinc un espai per explicar, pot haver famílies que s'espanten. I a vegades també els infants em diuen, però m'ensenyaràs el que fan els adults? No, res a veure, no? Precisament volem desmarcar tot el que té a veure amb el plaer, amb els efectes, amb aquesta intimitat genital del món dels adults, perquè ens afecta els infants i els joves d'una manera que a vegades no és gaire constructiva. Llavors, simplement que s'ha d'explicar bé també què significa sexualitat, com una exploració genital d'una nena de 3-4 anys pues, ja forma part d'aquesta sexualitat, com les descobertes entre iguals, no? El lavabo, el racó del pati, també té a veure amb aquest descobriment genital i també s'ha d'acompanyar pues, amb aquesta consciència, no? de que estan descobrint els seus genitals, de que ja comencen a haver-hi la comunicació, els permisos o no, inclús situacions que poden ser abusives, i hem de començar a parlar-ne des de petits a l'educació infantil, primària i secundària.
Què s'ha de fer com a pare o mare o educador o educadora si trobes un nen o nena de 6-7 anys amb un altre, amb un igual, com deies tu, però tocant-se o mirant-se o s'ha de respectar?
Sí, en primer terme hauries de saber en quin espai estem, si estem al supermercat, si estem a casa, si estem a l'escola, i veure que cada context té uns permisos i permet una capacitat d'acompanyament, no?, i de cura que un supermercat, per exemple, no t'ho permet. No? Hauries de poder ubicar aquests infants a un espai que això ho permeti. També seria molt, molt important que aquests infants siguin de la mateixa edat o més o menys de la mateixa edat, en el sentit de que tinguin la mateixa capacitat de comprensió i de comunicació del que estan fent, no? I sobretot que els dos estiguin d'acord, que les dues parts no només acceptin, sinó que tinguin ganes de fer aquesta exploració, que per ells sigui un motiu d'alegria, de salut i de benestar. Això a vegades succeeix, però moltes vegades el que ens trobem és que hi ha un infant amb molta curiositat i un altre que simplement accepta o té un estat una mica més com, no, paralitzat, sorprès, mig incòmode. Aquí hem de poder acompanyar i hem de poder verbalitzar que mai una exploració o una experiència que tingui a veure amb la intimitat ha de ser forçada, ha de ser desagradable, ha de ser incòmoda o ha de ser per agradar l'altre. Llavors, haurem de veure que totes aquestes premisses es vagin complint i poder-ho verbalitzar explícitament. Mira, veig que us esteu tocant, els penis, les vulves, que esteu explorant, com estàs, encara que et diguin, bé, bé, jo estic bé. Has de veure també el llenguatge físic, no? El llenguatge no verbal d'aquella criatura. Has d'entendre el context, el moment, el sentit de fer això, s'estan rient, hi ha un abús de poder o simplement hi ha una exploració i hi ha benestar.
Has notat un canvi en aquests 12 anys en l'educació sexual dels infants i joves i també de les famílies?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que almenys en l'àmbit dels adults la sexualitat femenina ha fet un salt molt important. Per desgràcia, a causa, jo crec, de la pressió, no?, ja insuportable de situacions com els abusos sexuals, que ha fet despertar, no?, aquesta denúncia d'abusos que no parem de veure, no?, que estan sent denunciats per fi. I també tot un despertar de connexió, no?, amb l'autonomia per obtenir salut, plaer a la pròpia sexualitat femenina. Jo crec que el moviment per l'educació afectiva sexual, el que jo conec sobretot, ve des de les mares, des de les dones que estan implicades a les AMPAs, a les escoles i que estan amb aquest interès que les seves criatures, nens i nenes, tinguin més informació del que elles van viure i també, sobretot, pels moviments LGTB que estan fent una tasca molt gran, no?, de pronunciar, de visibilitzar, de qüestionar i de generar un discurs i unes reflexions que eren necessàries.
L'any 2020 vas guanyar amb el teu projecte de la Ciranda el concurs d'Emprenedoria i Economia Social de Sant Cugat. Quin impacte ha tingut aquest premi en l'activitat?
Mira, nosaltres jo havia començat d'una manera molt autònoma a fer aquest projecte, sempre he estat molt vinculada amb moltes organitzacions, com la Casa de Naixements Migjorn, després junts amb la Casa de Naixements Migjorn vam fundar l'Associació Nou Món. Hi ha moltes entitats que són amigues, però sempre havia liderat el projecte jo. Llavors, gràcies al volum de feina que tenim i a la confiança que ens estan donant tantes escoles i tants municipis, tants ajuntaments, doncs estem ampliant l'equip I amb el programa de l'economia social de Sant Cugat, el que ens ha ajudat molt és acabar de créixer aquest equip. Doncs ara ja hi ha una altra persona donada d'alta i a l'abril s'incorpora una tercera persona. I doncs aquest procés ens ha ajudat a oferir l'estructura laboral, no?, i institucional d'alguna manera que és necessària a dia d'avui per sostenir tota la feina que tenim.
Ets optimista respecte al futur de l'educació sexual i afectiva, sobretot aquí a Sant Cugat?
Sí, absolutament. Mira, ahir vam estar a una reunió del quart pla d'igualtat i LGTB que s'està desenvolupant pel municipi. I les mateixes noies que organitzaven ens estaven comentant que era, no sé si eren 20 o 30 persones, no?, de diferents entitats implicades i posades en fer aquesta tasca, no? Jo realment sento que a Sant Cugat hi ha un clima molt, molt favorable per tot això. Jo actualment estic a 8 escoles públiques de Sant Cugat, que estem fent els tallers, no?, que són aquestes 5 sessions en tots els grups de 6è. I penso que sí, que a nivell d'AFES, a nivell de famílies, inclús amb aquest premi, no?, de l'Ajuntament, penso que hi ha molt, molt, molt a fer i molt suport per aconseguir-ho.
D'acord, Júlia, moltíssimes gràcies, molta sort i fins una altra.
Moltes gràcies, Sara, fins ara.